Tota la informació de les festes d'Altura amb el suport de la Diputació de Girona i Opticalia Olot.
Benvinguts i benvingudes a una de les entrevistes que escoltaran aquests dies a la sintonia de Ràdio Olot prèvies a les festes d'Altura. Ja us avanço que parlarem amb els pregoners de seguretat, però abans, per conèixer les festes en general, hem de parlar amb les dues persones que dormen menys aquests dies i que més feina tenen, que precisament són el regidor de festes i el director de festes. Regidor de festes a l'Ajuntament d'Olot, Agustí Arbós, què tal? Benvinguts.
Hola, molt bé, moltes gràcies.
I el director de festes, que precisament aquests dies l'estem escoltant molt perquè va de bòlit i té molta feina, l'estem escoltant els informatius com és en Jordi Serrat. Jordi, què tal? Benvingut.
Hola, bones, gràcies.
La pregunta és obligada, us faig cada any la mateixa pregunta des que fem entrevistes i segurament us la fan a tot arreu. Com van aquests dies? Com els porteu? Nerviosisme, cansament, com esteu?
Jo crec que és una barreja una mica de tot, eh? Hi ha els nervis, aquell, suposo que és el que diem tots, el dubte de si ens estem deixant alguna cosa important, aquesta és la gran por. La resta, bueno, mirar el cel, després, sobretot després del cap de setmana.
Mm-hmm. Sí. Ara ja direm que és la setmana dels nervis. Sí. La setmana aquella que ja desitjaries ja està a 6:15 de la tarda a l'hospici, que comencin ja les festes, tot i que és veritat que sempre queden coses a fer, però aquesta setmana hi ha gairebé tot el que ha de passar, ja gairebé ens ho podríem estalviar, perquè són focs d'últim moment, petits canvis, petites actuacions que has de fer per acabar-ho tenir tot a punt, i sempre és una setmana una mica complicada on comencen a notar-se els nervis, no només de nosaltres, de tothom, perquè al final les entitats i tota la gent que treballa tenen equip, i per tant ganes de passar-la aviat i poder començar les festes i que tothom les pugui gaudir.
Anem per pams, perquè hi ha moltes coses a comentar. Ens centrem en l'actualitat. Dies previs a festes. Per la gent que ens estigui escoltant, ara comentaves, estar atents a qualsevol cosa que surti. En Jordi deia fora de micros que no ens en oblidem i no ens deixem alguna cosa. Què feu en el vostre dia a dia abans de festes? És a dir, tenir contacte amb la gent que ve, actuacions musicals... Una mica quin és el vostre dia a dia, Jordi, per exemple?
Bé, s'ha de coordinar tot, evidentment. Si volem anar bé els dies de festes, hem de fer una prèvia molt intensa. Uh-huh. Això vol dir, per exemple, els grups que venen a tocar, doncs tots han de saber a quina hora tindran les proves de so, com han d'accedir, per quins carrers hauran de passar, qui els obrirà la porta, on aparcaran... Són tot de petits detalls, en diem full de ruta, i tenim full de ruta de tots els actes, no només dels concerts, sinó absolutament de tots els actes que fem per festes. Llavors sempre hi ha algun responsable, alguna cosa que no ens podem descuidar, i tot això es fa aquests dies, i tot això es mira que sigui aquests dies, amb l'afegit, el que deia l'Agustí, que ara mateix cada cop que despenges el telèfon és perquè hi ha alguna cosa que ha canviat i que ho has de variar.
Hi ha molts canvis els dies abans? Per exemple, Agustí, us hi trobeu, per exemple, si ho comparem amb l'any passat o ara a dia d'avui, hi ha molts canvis, petits canvis que us trobeu els dies abans de festes, és a dir, algú que tingui algun imprevist, alguna cosa, o sí, per sort no?
Sí, n'hi ha, per exemple, posar un exemple, la setmana passada, de fet, el muntatge de l'escenari gros del Firal estava previst perquè es muntés dilluns i dimarts aquesta setmana. I en canvi el que vam fer veient la previsió de pluja va ser intentar-ho moure immediatament la setmana passada per poder pensar el muntatge el dijous i el divendres, perquè si ens hagués plogut cada dia d'aquesta setmana hauríem tingut un problema, perquè o no s'hauria pogut muntar amb la mateixa velocitat o directament no s'hagués pogut muntar, i el que t'afecta és després tot el muntatge que fan els tècnics de so. Per tant, aquest és un, per exemple, un petit exemple de coses que et pots trobar. Veient la previsió es decideix avançar-ho tot, això evidentment porta una feina relativa, però és coordinar-ho una altra vegada tot per tenir una setmana abans.
Anem a parlar ja, sí, d'actes múltiples, perquè hi ha moltes branques per parlar-ne. Anem a parlar de novetats. Què em destacaríeu de les festes d'Altura d'enguany? Alguna cosa en concret que hi hagi de nou respecte a l'any passat?
De nou hi ha, diguem, el model és molt clar, no? I el model sí que és molt similar als dels darrers anys, és un model que creiem que funciona. De nou sempre hi ha petites coses. Una que ara hem anat recordant aquests dies, que és molt divertida, que és la tancada d'ànecs, per exemple, que des del 2019 no hi havia tancada d'ànecs a les festes d'Altura. És aquell dia en què la festa al Firal acaba abans i després es fa una cercavila fins a la plaça de Camp d'en Mas perquè puguin entrar els serveis de neteja a netejar el Firal pel mercat que hi haurà el dilluns. Això, de fet, hauria passat, em sembla, que era l'any 2020 o 2021, però que després hi va haver la pandèmia i, per tant, no es va poder donar, i, per tant, ara sí que deu ser del... que ha passat 5 anys, deu ser l'època que ha estat Olot més temps sense una tancada d'ànecs. Per exemple, aquesta és una novetat que hi ha aquest any, però en tenim d'altres, actes d'entitats com el Vermut Cantat que aporten idees noves, com la Torinada, que l'han reinventada, incorporant faràndula a la nit per intentar fer com una cerca i vila una mica més trapella, una mica més divertida de nit. Novetats d'aquest estil, fiquem en joc una plaça que l'any passat no hi va haver cap activitat com és la Pia Almoina, que hi ha un sound system el primer dia. En fi, hi ha petites coses que al final el que fan és anar a perfeccionar la festa i que, evidentment, pels que la vivim cada any, doncs són novetats que també són interessants de poder viure.
Jordi, entrem en el panorama musical, tenim molts noms al cap, tu evidentment els tens tots claríssims, hi ha moltes propostes de tots els estils, els titulars grans, no? La gent que coneix més, allò, els més coneguts, no? Un Figaflaues, Mama Duixa, etc. Anem per pams, abans de parlar dels teus descobriments que ens aportes cada any. Arriba Figaflaues, que probablement és el grup de moda ara mateix a Catalunya, i molta gent diu, clar, els estem veient a tot arreu, ara estan de moda, ha costat portar-los, i alhora, si era una proposta que tenies clara a l'hora de dir aquest any han de venir sí o sí.
Sí, sí que teníem clar que aquest any tocàvem a Maduixa i crec que vam començar a parlar-ho amb l'empresa que els porta el setembre de l'any passat. Per tant, ho teníem clar amb molt de temps. És el que ens passa, que normalment nosaltres programem amb molt de temps i llavors passa tot l'estiu i van apareixent en molts llocs i és una mica la nostra aposta. A vegades se'ns fan famosos pel camí. Sí. No és el cas, perquè els Figaflaues ja tenien un recorregut i ja tenien un nom. Però sí que a vegades agafes un grup que al setembre, sobretot al Mercat de Música Viva, que és un lloc on comencem a tancar grups, algú despunta o algú té una idea, alguna cosa, i dius, va, hi confiarem, i durant el procés, durant aquell any, escolta, va creixent.
També potser crida l'atenció, ara que parlaves de Figaflaues, el nom més conegut, no?, que és la primera nit. És estratègicament posat expressament a la primera nit? Hi ha algun per què?
Sí, teníem ganes que la primera nit, siguent divendres, a més, fos una nit molt potent. Sí, ens agrada que hi hagi, de les del cap de setmana, que hi hagi una nit potent, sol ser el divendres, i llavors alguna altra proposta així també grossa que justament que no hi caigui en dia, en aquest cas seria la Muixca.
Doncs ara també m'agrada obrir el ventall perquè és el que a mi m'agrada musicalment, evidentment, jo personalment conec a grups, però no tants com és el teu cas, Jordi. Descobriments que veurem aquest any a Festes d'Altura i que t'agradaria destacar-ne en alguna especialment.
N'hi ha uns quants descobriments, n'hi ha bastants. Segurament me'n deixaré algun, però així de cap em venen les Pimpilim Pussies. Jo crec que és un grup que s'ha de descobrir, un rock garage molt potent, una noia basca i una noia catalana. Tindrem les Testarudes, que és un d'aquests grups que quan en parlàvem encara no havien despuntat i ara ja els hem vist bastant durant aquest estiu, però no me'ls vull deixar perquè és un grup amb una secció de vents impressionant i una força molt bona. La mateixa nit també tindrem Aita Mon Amour, que és un projecte cantat en àrab. El lidera la Uidat el Jamjan, se es diu, no m'ho diu com el cognom, però en tot cas la Uidat va ser la primera noia rapera del Marroc i el que ha fet ara és unir tradició i el seu estil més modern i ha recuperat uns textos que cantaven les dones al segle XII i els ha passat per un sedàs de sintetitzadors molt interessant. N'hi ha moltes de propostes que no em voldria deixar. Tenim Mourn, que bé, és un grup que fa temps que la volta, però que no ha acabat de despuntar mai i crec que s'ho mereixen. No sé, te'n podria dir molts. Sí, sí.
Mira, precisament en l'informatiu d'ahir t'escoltàvem que explicaves el teu dia a dia durant l'any, perquè evidentment ara t'escoltem per festes, però durant l'any viatges molt, vas a molts festivals, escoltes molt. Aquest any, per exemple, quan et vas posar allò a dissenyar el full de ruta, vindrà aquest, et va costar molt, et va costar menys respecte, comparem-ho amb l'any passat, o això ja ho tens molt per mà i de seguida et surt molt clar que hi ha de venir Festes d'Altura o no?
Ui, no, és complicat i posem i esborrem molt, sobretot perquè no tractem les propostes individualment, sinó que busques que hi hagi un equilibri entre els escenaris. I a vegades una proposta que t'agradaria molt portar i que només poden aquella nit concreta, doncs, per encaix, no pot ser, doncs, perquè tens una cosa molt semblant en un altre escenari o perquè no quadra. És això. O sigui, primer et fas una idea, que seria una mica la carta als Reis. Llavors demanes disponibilitats, que això ja et limita. Demanes pressupost, que també a vegades és un limitant. Uh-huh. I després busques aquesta coherència entre els escenaris. Vull dir que del que voldries idealment el que tens és passa per un sedàs. Uh-huh. Que estem molt contentíssims de com ha quedat aquest any. Creiem que és una proposta supervariada, amb un equilibri espectacular de coses molt conegudes amb coses per conèixer, i que crec que no hi haurà ningú que digui, ostres, no he trobat almenys una proposta que m'hagi agradat, i molt.
Suposo, Agustí, que el que comenta en Jordi, no, també un dels principals objectius que busqueu per festes, pel que fa a l'apartat musical, és buscar aquest equilibri, i a l'hora de mirar el programa pensar, mira, a tal perfil li pot agradar això, a l'altre perfil li pot agradar, suposo que també és una de les claus de que les festes, no, puguin tirar endavant any rere any.
Totalment d'acord, al final és un... Ho explicava molt ben Jordi, al final és... És com un Tetris gegant, mm-hmm, en la que vols que tothom d'alguna manera s'hi tròpiga. Evidentment també hi ha una voluntat, i així és, en Jordi, amb això coincidim molt, de que hi hagi també els noms famosos, i mirar que hi hagi sempre alguna opció famosa que també et fiqui al mapa i que a més arribi. Al final hi ha molta gent que potser doncs, només coneix les quatre propostes més famoses en música en català i també t'interessa que en tenir-ne alguna perquè tothom ho pugui disfrutar. Però a la vegada les festes d'altura no serien el mateix si no tinguessin totes aquestes propostes, si em deixeu dir, més alternatives, que li donin també un punt de qualitat musical important. Jo crec que un dels punts diferencials pel que fa a la programació musical de festes d'altura és que no només hi pots trobar els caps de cartells habituals de l'estiu durant la festa major, sinó que hi pots trobar coses que realment és que no trobes enlloc més. Uh-huh. Jo crec que aquest és un dels punts forts que té la música festes.
Uh-huh. Anem a parlar d'entitats, que probablement són, no, una de les bases, el cor de les festes d'altura, i deixeu-me començar pel dia D, per l'hora D, que és quan Jordi obre la porta a l'hospici, el cap de lligomes que es toca i diu, això ja pot començar, que per cert aquest any amb el carrer ja renovat, tot nou, serà ja en plataforma única. I anem a parlar de la faràndula, hi ha aparicions noves, les entitats segueixen, i a vegades a mi aquests dies, no sé si us hi trobeu, mi amics de fora i amigues em pregunten, què us passa a Olot amb la faràndula? Perquè cada any els explico que hi ha algú nou, hi ha algun personatge nou. Suposo, Agustí, que també és aquell moment que vosaltres dos i Jordi us fa especial il·lusió, no? Perquè és el tret de sortida, veieu desenes i desenes de membres de la faràndula i membres d'entitats. Agustí, per la gent que ens escolti, importància vital, no?, de les entitats.
Absolutament, a totes les festes. La Cercavila és un començament, a més, molt paradigmàtic, per això mateix que dius, perquè són més de 50 entitats, d'una manera o altra, barris, associacions de veïns, penyes, que fins i tot clubs esportius, perquè de fet l'any passat es va estrenar en Trompis, del Club Hoquei Olot. Llavors és un moment en què totes aquestes penyes conjuntament inauguren la festa al darrere, fent com un seguici al darrere dels gegants d'Olot, que som una mica la representació de tot el que signifiquen les festes, no? Els moments previs, evidentment, són de molts nervis. És veritat que quan s'obren les portes jo crec que de cop ens baixa molt, sí, baixa molt, i és com ja hi som, ja ha tornat a començar i torna la tranquil·litat. Aquest any ja surt una figura nova, ens surten que no van poder sortir l'any passat, perquè a vegades també passa això, que no hi ha balladors, costa trobar balladors per totes les peces, com que cada vegada hi ha més. L'any passat ho vam comptar, hi havia fins a 150 elements, comptant cabassuts, cavallets i gegants i gegantons, fins a 150. Aquest any estem pràcticament allà mateix, em sembla que allà mateix, amb una novetat, és que hi ha un cabassut nou, i els de Pequín, que no van poder sortir l'any passat, aquest any poden sortir, per aquell error que et deia, que hi va haver el problema de que no hi havia prou balladors. En canvi, aquest any se n'han pogut trobar, aquí també un petit agraïment a l'Anna Domènech, que es passa molts mesos treballant, és l'encarregada de la comissió de festes d'encarregat de ser responsable de la Cercavila, i es passa molts mesos treballant per coordinar totes les colles, trobar balladors i que al final sigui lluvia de la Cercavila.
Ara comentava Jordi l'Agustí el moment que obriu les portes, no, la Cercavila, és allò que ara ha començat, però també comença aquell moment de que tot vagi bé i que tot vagi controlat, aquell dia a dia. Teniu aquesta, no diria por, sinó respecte a que passi alguna cosa, que allò, que tot surti fil per randa. Teniu aquesta sensació? Com ho sentiu aquells dies?
Mira, jo crec que ho ha dit l'Agustí un parell d'ocasions, que hi té tota la raó. Quan obrim aquella porta i engega, la meitat de les preocupacions marxa, perquè hem engegat, tot funciona. Llavors han de passar els dies i ha de coincidir tot. Però com et deia, fem una feina prèvia molt intensa, ho mirem de palmar, i evidentment poden passar coses i qüestions climàtiques o accidents, coses passen, però ja hi som per resoldre-les. Però tota aquella feina prèvia que acabes sí o sí en el moment que obres aquella porta, ja està, i t'oblides d'una part molt important i molt feixuga, i és la part d'anar-ho anar-ho visquent. És com fer un foc. Sí. Has de fer el foc, no? I recollir la llenya, posar els encenalls, tot. Quan tens el foc encenall, encès, has de mirar que cremi, que cremi bé. Però ja és una altra feina.
Mm-hmm. Ara parlàveu també de feina prèvia, parlàvem de les entitats. Qui ha fet molta feina prèvia, per dir un nom, és, per exemple, una entitat que aquest any fa 35 anys, com és la UAPIX, entre moltes altres que també ja porten més d'una dècada, fins i tot més de dues dècades al carrer. Agustí, les entitats encara tenen aquest entusiasme, aquestes ganes de fer coses al carrer, perquè també són unes festes que sortis aquí, no sortis al carrer, passen coses. Hi ha aquesta sensació, les entitats sempre tenen aquest pas endavant any rere any.
Sí, i a més diré un exemple, que és que recordo després de la pandèmia, el 2022, quan tornàvem a parlar amb les entitats, que havien passat dos anys, fins a dos anys i mig molt durs, perquè no havien pogut organitzar activitat al carrer, i a més les activitats de festes o les entitats que estan per festes són activitats eminentment de carrer. Sí. I venien de passar un molt mal moment, i fins i tot algunes ens transmetien la seva preocupació de dir no sé com reaccionarà el nostre soci, els membres de la nostra entitat, aviam si podrem seguir fent tot això. I fins i tot recordo que hi va haver actes importants de festes que aquell 2022 semblava que havien de desaparèixer, com la Torinada, perquè no es veien encara els organitzaven i al final es va trobar un relleu. I he de dir que després de dos anys de la postpandèmia, la salut de les entitats pel que fa a festes d'altura almenys és excel·lent. Mm-hmm. Excel·lent, noves idees, noves propostes, gairebé els has de frenar a vegades de dir, escolta, feu mica en mica perquè és que el pressupost també arriba on arriba. Ah, sí? I al final hi ha un pressupost limitat i les idees són infinites, però jo crec que sempre som capaços de trobar un encaix per totes, evidentment, totes sempre voldrien fer una mica més, però també són molt comprensives, i això també ho he de dir, i entenen perfectament també el nostre paper de mirar de repartir equitativament per totes que tinguin el seu moment. Jo crec que tenim un teixit associatiu que ens permet dir que el Fes d'Altura també són singulars per això. Quan parlàvem de la música, dèiem de la veritat musical, perquè el Fes d'Altura no són un festival de música, i el que fa que no sigui un festival de música justament és això, és tota la part tradicional, però també tota la part de participació d'entitats.
Ara t'anava a comentar això que deies, que a vegades heu de frenar les entitats, us trobeu que allò volen fer moltes coses i han de dir potser no ho podrem tot, no hi cabrà tot, us hi trobeu, no?
Alguna vegada ens hi hem trobat, però és veritat que després ens asseiem i trobem, comencem per això, augmentem aquesta part del pressupost per tirar endavant aquesta activitat, si funciona aquest any per què no ampliar-la l'any que ve, i d'aquesta manera és una manera que ens funciona, i a més que he de dir que les entitats ho respecten molt, i a més he de dir que sempre compleixen molt, se'n fan responsables del seu acte i són, i no, i en aquest sentit podem estar molt tranquils.
Estem a poques hores que comencin les festes, però a mi m'agrada anar a l'inici de les coses, per raó d'aquesta preparació. Quan va començar la cocció, parlant del foc, d'aquestes festes d'altura? Teníeu algun mes fixat quan va començar, o això es va seguint? Acaba unes i ja penseu en les altres.
Hi ha una famosa llibreta negra que la tenim ja, cada dia sopem junts, els de la comissió, i la posem a sobre la taula, i d'allà, durant les festes, ja surten coses. Coses a millorar moltes vegades, o coses que a pensar-hi per l'any següent. Per tant, es couen d'un any per altre.
No, i amb el tema de la música és claríssim. Diversiones, que toca aquest any, el vam tancar el 2022. Figaflaues va estar a la llibreta per tocar les festes d'altura de l'any passat, una bona temporada de temps. Al final vam decidir que no i que seria per l'any següent. Per tant, des de mitjans del 23 també ja està preparat per tocar el 24. Amb la música es veu molt clar, i a més sí. És un mercat que en Jordi sí. Coneix molt bé, i cada vegada es va... t'has d'avançar més perquè perds el tren.
O a vegades això, a vegades deixes que un grup faci un temps abans d'agafar-lo, que dius, sí, sou perfectes per festes, però parles de l'any que ve.
Exacte. I pel que fa a la resta d'activitats, tota la gestió, això, quan ens hi fiquem? Amb la música és veritat que sí que ens hi hem de ficar cada vegada més abans, i és una reunió més, diguem, de cares a dins l'Ajuntament, de cara a dins l'àrea de festes, però de cares amb les entitats, molts mesos des de la primavera, ja reunint-nos amb entitats que ens venen a veure, escolteu, tenim ganes de fer això, tenim ganes de canviar això o altre, i per tant ja al final estem parlant de més de 60 entitats que participen a les festes d'una manera o altra, i per tant, imagineu, són innumerables reunions i trucades per mirar d'encaixar-ho tot.
I vosaltres que també cuineu aquestes festes, sou part de la comissió i part d'aquest engranatge, teniu algun moment preferit o us costa molt escollir algun moment de festes preferit que tingueu, que digueu, ostres, aquest és el meu moment clau? Perquè mira, us poso un exemple, l'altre dia em van parar al carrer un grup de nois d'escoltes i noies i em van preguntar quin era el millor moment de festes, i els hi vaig dir literalment, i ho puc dir amb antena, dic, aquí em mateu, jo no sé escollir, no sé si vosaltres en teniu algun.
Hi ha molts bons moments per a festes, molts. Jo personalment, des de que sóc el director de les festes, obrir la porta en el cap de Lligamosques és un moment molt especial, realment em quedo amb aquest.
Agustí?
Jo dic l'inici i el tancament. Sí, no, sí que sembla senzill, sempre diem el mateix, però jo crec que el moment que s'obren les portes de l'hospici i el moment que es tanquen, finalment, després del Ball de les Espelmes i el Cerca Vila final, són com dos moments que personalment almenys són molt bonics, perquè el primer és tot el neguit aquell que has tingut i has deixat anar i comença, i el de tancament és dir, escolta, ja s'ha acabat, ho hem fet tan bé com hem pogut, i si tot ha anat bé, encara millor. I si hagués de dir algun altre moment, i ara està fora de les festes, però et diria que el vespre abans de començar la festa d'altura, per tant, d'aquest dijous, ens assentem allà al firal, esperar que arribin els segurates de les barraques, perquè hi ha tot el material, les barraques estan treballant allà, i hi ha un parell d'hores que esperem allà al firal, amb aquell neguit prefestes, que fins i tot hi ha gent al firal que ha anat a sopar perquè ja no es pot aguantar més, i a mi aquell ambient del dia abans de festes també és un moment especial, perquè a més estem amb la gent de l'àrea i estem acabant de comentar-ho, però ja més desenfadadament diguin, ara ja està, ja ho hem preparat tot, no podem fer res més, ara ja ens queda només esperar demà, i és un moment també de companyerisme que també ens m'agrada molt.
Mira, veus, aquest no me l'esperava, i aquest moment potser no el sabia gaire ningú, la veritat. Doncs així ho tanquem. Suposo que la gent us ho diu i us ho pregunta, com esteu, com van aquests dies? Jo us dic sort, perquè la necessitarem, esperem que el temps respecti, esperem que no amb els dits, i si no, la pluja ja ha demostrat que no para mai les festes, perquè en molts anys la pluja ha estat protagonista. Veurem com van aquests dies. Agustí Arbó, regidor de festes, i Jordi Serrat, director de les festes, gràcies per cuinar aquest programa d'aquests 5 dies. Esperem que tots els actes vagin bé, que Colota torni a demostrar que probablement, i sense probablement, té una de les millors festes que pot haver-hi al territori. Gràcies un dia més per venir als micròfons de Ràdio Olot.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs així tanquem l'entrevista amb l'Agustí Arbós i en Jordi Serrat, ja a pocs dies de que comencin les festes d'altura. Tornem demà més entrevistes aquí prèvies a les festes d'altura a la sintonia de Ràdio Olot. Adéu-siau.
El nou curs escolar està a punt de començar. Estàs segur que els teus fills estan preparats per a veure-ho tot clar? Una revisió a temps pot marcar la diferència. Visita'ns a Opticalia Olot, a la plaça Clarà número 12. Us hi esperem. Diputació de Girona, sempre donant suport a les tradicions i cultura popular de casa nostra.